Ràdio Arenys, 91.2 FM.
Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de Revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Avui ens demanem què tenen a dir les tradicions religioses en relació a la crisi ecològica que estem vivint. En què coincideixen en aquest àmbit? Ho preguntarem a Josep Maria Mallarac, geòleg, president de l'associació Silem i doctor en Biologia i Medi Ambient. Ell és el protagonista del reportatge central del primer suplement IE, acrònim d'Intel·ligència Espiritual, que ha llançat aquest mes de març la revista Valors amb la col·laboració d'Audir. De fet, per això aquest serà un programa especial i a la secció Gent amb Valors coneixerem la història de Helen Amador, una jove gitana del barri de la Zona Franca de Barcelona que l'any 2016 va rebre el primer Premi Joves Sociòlegs atorgat per l'Institut d'Estudis Catalans. Va ser per una investigació sobre l'Església de Filadèlfia i el paper que juguen les dones gitanes en la superació de les desigualtats de gènere. I el like d'aquesta setmana el dedicarem a l'organització Audir. Associació UNESCO pel Diàleg Interreligiós és l'entitat amb qui la revista Valors ha fet possible aquest nou IE. I en parlarem amb Sergio Arevalo, coordinador d'Audir Jove i de la Nit de les Religions de Barcelona. Com sempre, també descobrirem el perfil en qui s'ha fixat el periodista Ramon Radó i tindrem una nova recomanació literària de Conxa per Ramon. I tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Maria d'Ultramont a la producció i la redacció, Pere Sánchez de les Vies de So i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
La primera parada que fem, com cada setmana, és l'anàlisi de l'actualitat al costat de Joan Salicru. Com està, Joan? Abans que res, deixa'm felicitar-te.
Perquè
sou notícia, la revista Valors.
Ah, correcte.
Per aquest nou suplement, no?
Per això que parlarem ara. Sí, bé, la intenció no és que siguem notícia, efectivament, però d'alguna manera, si avui parlem d'una cosa que té a veure amb nosaltres, sempre t'he de dir que no són iniciatives molt sovint les que duem a terme, que fem en solitari. De fet, aquesta mateixa on som ara, Valors a l'Alça, que és una coproducció entre Revista Valors, Mataró Ràdio, per a la xarxa. Doncs el que expliquem avui és un suplement nou que es diu IE, però no té res a veure amb el que tothom imagina, sinó amb la intel·ligència espiritual. Fem aquest gag de la IA a la IE, que duem a terme amb Audir, que és l'associació UNESCO pel Diàleg Interreligiós, i que sortirà cada 3 mesos dintre la pròpia revista.
Primer suplement aquest mes de març, per tant, si no el teniu, correu al vostre quiosc de confiança. La revista Valors, que és la revista, Joan, que codirigeix amb Maria Coll, digue'ns què implica aquesta novetat per vosaltres, què és la intel·ligència espiritual, no? Sobretot perquè potser molta gent està pensant, ui, d'on ve aquest concepte? I un concepte que de seguida suposo que ens trasllada al món de la religió, no?
Correcte, i no és exactament així. Aquest nou suplement IE neix com una extensió natural al que és Valors, que des de sempre, des del seu naixement, ha buscat ser un punt de trobada, un punt d'encontre entre diferents cultures, diferents maneres de veure la vida, i també entre diferents religions. No? Els valors, de fet, creiem que era el punt de trobada de tot tipus de pensaments diversos. Evidentment, sempre hi ha uns límits que segurament no hi voldran entrar, no? Però en un gran gruix de gent ens semblava que podien ser un punt de trobada, i per tant el suplement IE no és més que una extensió d'això. IE, on ho explico, vol dir intel·ligència espiritual, és un concepte encunyat el 1997, és a dir, fa relativament poc, per la física i filòsofa Dana Zohar, i es refereix a aquesta qualitat innata que tindríem els humans, aquesta intel·ligència innata que s'ha de desenvolupar, si és que un vol, per l'esperit transcendent de la vida. No? Per tant, nosaltres no diem de codificar-ho, i aquí està la diferència en parlar estrictament de religions, sinó que la intel·ligència espiritual es pot desenvolupar en forma de meditació, en forma de silenci, amb tot tipus de fórmules, i també les religions, que són les clàssiques, són la codificació clàssica, però ara ja sabem que n'hi ha moltes altres de codificacions. Això té a veure amb tot aquest món de les espiritualitats laiques, que es diu, no? Sovint, de fet, a Valors a més, també és veritat que sempre hem parlat de qüestions d'interreligiositat. El primer número, ja hi havia un reportatge que es deia Amics del Cel, Enemics de la Terra, gener del 2004, on parlàvem de com en el cel se'n podien entendre d'alguna manera, o sigui, en la teoria aquestes religions es poden entendre, i en canvi la Terra sovint, perquè són usades de forma espúria, jo diria, però sovint poden ser element de conflicte. Fèiem també una secció que es deia Els valors de les religions, que tenia una rèplica també aquí, Els valors a l'alça, i ara el que fem, doncs, és aquest salt endavant, aquest suplement interconviccional.
Per tant, Joan, clar, és una temàtica... Sí, ara hi anem, aquí. És una temàtica, però que no us és estranya ni nova, perquè des de gairebé el principi de la revista Valors, fa més de 20 anys, ja en parlàveu d'una manera o altra. Ara deies això, aquest suplement interconviccional, que no vol dir el mateix que interreligiós, imagino.
Exacte, perquè les conviccions, algú pot dir que les conviccions també poden ser polítiques, però bé, aquí refereix unes conviccions més íntimes, poden tenir diferents expressions i, per tant, unes són les religions, però d'altres poden ser altres tipus d'espiritualitat o de pràctiques transcendents. I amb això ens hem associat amb AUDIR, que és una entitat associada a UNESCO, Diàleg Interreligiós, que, tot i que es digui Diàleg Interreligiós, justament en aquests moments estan fent molt èmfasi en aquesta idea de la interconviccionalitat, no? I, per tant, en la idea de cada cop incloure més coses que no estiguin estrictament les religions.
Què hi trobem en aquest primer número del suplement IE?
Doncs algunes coses que us ressonaran amb el programa que fem avui, perquè la primera part és un reportatge sobre religions i crisi ecològica, en el qual parlem de què tenen a dir les religions i les tradicions espirituals sobre la crisi ecològica que vivim. Després trobarem un reportatge sobre què passarà en termes de festivitats religioses i de tradicions espirituals els propers 3 mesos. En aquest cas parlem de les llunes de Buda. Hi ha també una entrevista a Francesc Torredeflot, que és un dels fundadors d'Audiri, que acaba de treure un llibre sobre, precisament, diàleg interreligiós. I per acabar sempre hi haurà un retrat que farà David Casals, en aquest cas amb una persona que és membre de l'Església Evangèlica de Filadèlfia, serà la Helen Amador, doncs, que també la tindrem avui en el programa.
D'aquí una estona hi parlarem. De fet, la setmana passada, Joan, feu la presentació oficial d'aquest suplement amb una conferència de Maria Forteza, que és doctora en Sociologia per la UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, és llicenciada en Filosofia per la UB.
Correcte, exerceix també de professora convidada a l'ISCREP, que és l'Institut Superior de Ciències Religioses. Li vam demanar que fes una conferència que es titulava Conviccions i convivència en un món d'incerteses, i n'escoltarem ara un fragment.
En una societat a la qual existeixen diferents grups que defensen veritats diferents, no hi ha una única veritat absoluta, no?, en la qual, doncs, l'individu pugui creure. Per tant, davant d'aquest pluralisme, no?, de sistemes de creences, de veritats, no?, com deia el Ramon abans també, la persona es troba que ha de decidir, no?, a quina veritat m'hi adscric, no?, en quina crec, en quines creences tinc. I bé, llavors, davant d'aquest escenari de diversitat, davant d'aquest escenari, doncs, d'incertesa, hi han, com deia, diferents estils de creença, diferents maneres de creure.
És Maria Forteza durant la conferència de la presentació oficial del nou suplement de la revista Valors, IE, Intel·ligència Espiritual, un concepte que planarà al llarg d'aquest programa especial que dediquem a aquesta intel·ligència espiritual. Joan, estarem molt atents i atentes a les noves edicions d'aquest suplement que sortirà, recordem, cada 3 mesos amb la revista Valors. Moment ara de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
Fa 26 anys, Fernanda Montenegro es va quedar a les portes de l'Oscar. La protagonista d'Estació Central de Brasil es va convertir en la primera actriu brasilera nominada, però el premi se'l va acabar emportant Gwyneth Paltrow. 26 anys després, una pel·lícula dirigida pel mateix director, Walter Salles, ha tornat a portar el Brasil a la gran festa del cinema mundial. Encara sóc aquí és un drama sobre una família qui la junta militar segresta i fa desaparèixer el pare. I la protagonista és Fernanda Torres, la filla de Fernanda Montenegro, que també ha estat nominada millor actriu, seguint els passos de la mare. Encara sóc aquí s'ha convertit en un fenomen de taquilla al Brasil i ha tornat a posar en primera línia la lluita per la veritat en un país on no s'han jutjat els responsables de la dictadura, com sí que ha passat a l'Argentina o a Xile. Finalment, en la gala del 2 de març, es va convertir en la primera pel·lícula brasilera que guanya un Òscar. Però com li va passar a la seva mare, Fernanda Torres s'ha quedat sense l'estatueta de millor actriu que ha guanyat Mikey Madison. Però sempre podrà dir que és la protagonista d'una pel·lícula amb un Òscar.
Reparem el fil conductor d'aquest programa especial, l'intel·ligència espiritual, un concepte que pot no ser fàcil de comprendre i encara menys si ens dediquem a analitzar-lo dins el context actual de crisi ecològica. Això és el que farem de seguida, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau. Sabíem que Pere Sánchez era bo escollint músiques, però no sabíem que sabia tocar la bateria així, a l'aire.
Directe. Sonava una mica Mishima, però és evident que no ho és, no?
No, evidentment no ho és. És un solista d'Estats Units amb la seva banda. Ell és, forma part, és membre de la banda Super Furry Animals, que traduït seria Super Animals de Peluix. I ell és en Dylan Gok. I està molt bé perquè cap a l'any, no sé quin any, em sembla que el 2014 o així, va fer un documental que es deia American Interior i també va fer el disc referent a aquest documental, que la cançó és la cançó de capçalera. I en aquest documental, el Groove Riz, no el Dylan Gok, que és el director del documental, sinó el Groove Riz, que era el cantant de Super Furry Animals, i que també té la seva carrera en solitari, va buscar a John Evans, un ancestre seu de Gales, però perquè aquest ancestre seu de Gales va descobrir que havia una tribu d'indis als Estats Units que parlaven galès. I tot això relacionat amb el seu...
Quin gir.
Amb la seva espiritualitat, perquè els indis sabem que tenien molta espiritualitat, molta connexió amb la natura, ell va fer com tot un viatge buscant aquesta tribu. I ho explica en aquest documental.
És moment de donar pas a un dels convidats d'aquest programa especial que dediquem a la intel·ligència espiritual. Ell és Josep Maria Mallarach, que és geòleg, president de l'associació Silent, també doctor en Biologia i Medi Ambient i, a més, membre de la comissió directiva del grup especialista en valors culturals i espirituals dels espais naturals protegits. Per tot plegat, era una molt bona ocasió parlar-ne amb ell. Josep Maria Mallarach, benvingut a Valors a l'Alça. Com està?
Molt bé, gràcies.
Gràcies a vostè per ser avui amb nosaltres. De fet, vostè és una de les fonts expertes del reportatge principal que hi ha al nou suplement interconviccional de la revista Valors, aquest suplement sobre intel·ligència espiritual. Què tenen a dir les diferents conviccions, les religions, en relació a la natura, per exemple?
Totes consideren que la creació, la natura, la terra, és sagrada, és viva, és conscient. Totes han desenvolupat i proposen codis o pautes per viure-hi en harmonia, per respectar-la. Altra cosa és que això sigui conegut i molt menys que sigui aplicat. Però això que he resumit en poques paraules es troba en graus diversos de desenvolupament, tanmateix, però es troba en totes les tradicions espirituals del món, des de les dels pobles indígenes fins a les darreres grans tradicions i religions mundials.
Què implica aquesta visió, aquest concepte de la Terra és un ésser viu i conscient, en la manera en com ens relacionem amb el planeta?
Bé, implica, sobretot, si diem Mare Terra, no planeta, sinó si diem Mare Terra, que seria el terme, diguem-ne, tradicionalment més utilitzat al món per designar aquest lloc extraordinari, miraculós, on vivim, doncs el que implica és que el vincle és filial. Això és extraordinàriament important. Per això vol dir que no tenim drets damunt de la terra, sinó fonamentalment deures, responsabilitats, que en moltes tradicions tenen un caràcter sagrat. I, per tant, el vincle s'estableix a partir d'això, no de drets, sinó de deures i de responsabilitats.
No sé si substituïssim el concepte planeta, que jo deia abans, per aquest concepte de mare terra, significaria alguna cosa? Hi hauria canvis a nivell pràctic, social, per exemple?
Bé, hauríem de canviar moltes coses, certament, però
tindríem feina.
És un terme, aquest de planeta, que fa molt poc temps que s'utilitza per designar la Terra, i en tot cas el que cal canviar, el que caldria canviar per canviar aquesta relació patològica que la societat, diguem de tecnocràtica, explotadora, consumista, doncs ha desplegat i fomenta de manera inconscient i irresponsable, jo diria, no? En tants llocs del món, el que faltaria, sobretot, és recuperar una visió més plena de la realitat, una visió més realista, en definitiva, superar el reduccionisme materialista, tornar a recuperar, doncs, aquestes cosmovisions que han demostrat ser les més resilients, les més solvents, diguem-ho així, de la humanitat.
Aquest primer suplement d'intel·ligència espiritual que es publica aquest mes de març en la revista Valors posa el focus en la crisi ecològica, una crisi que des de la ciència fa dècades i dècades que s'adverteix, tot i que les accions que s'estan duent a terme són insuficients, o això és el que veiem. Per què creu que la humanitat no està reaccionant amb urgència o amb l'urgència que seria necessària davant d'aquesta crisi?
Bé, la humanitat és un terme molt gran. És a dir, aquesta crisi està fonamentalment impulsada o és responsabilitat, sobretot, d'un 20% escàs de la humanitat, del qual nosaltres formem part, esclar. És aquella part que consumeix la gran majoria dels recursos del món a un ritme frenètic i d'una manera completament desmesurada. Aleshores, és aquesta minoria la causant de la major part dels problemes globals, i és aquesta minoria la que ha de canviar, no el 80% restant que pateix precisament els efectes de la depredació, diguéssim, que impulsa aquesta minoria. Hi ha moltes capes en la crisi sistèmica en la que estem immersos. Es pot analitzar a nivell tècnico-científic, es pot analitzar a nivell econòmic, polític, però en el fons, si parlem de valors, estarem parlant de les capes filosòfiques i espirituals, que són les que configuren la visió del món, els sistemes de creences i els sistemes de valors. Per tant, els errors, diguéssim, o sigui, les tendències insostenibles provenen d'uns valors en la cosmovisió, uns valors en la concepció filosòfica i espiritual, que són errors que s'han, diguem-ne, que s'han configurat a Europa occidental i central a partir del segle XVII-XVIII, amb els grans canvis associats al materialisme, al positivisme, i que en l'època que les potències europees van colonitzar el món, durant el segle XIX i XX, doncs es van difondre i han acabat imposant-se a la major part de la Terra, que no vol dir que siguin acceptats per la majoria de la gent, però sí que és la cosmovisió dominant, aquesta materialista, depredadora, insostenible, en definitiva.
I com ens ho podem fer per integrar una dimensió més espiritual en aquest pensament o en aquesta manera de fer?
Bé, es tracta de seguir el que ens diuen, doncs, totes les tradicions de saviesa i espirituals del món, en definitiva. Aquest concepte d'intel·ligència espiritual o de salut espiritual, que també hi està directament relacionat, o d'ecosofia, també podríem dir, la saviesa de la Terra, doncs aquests ens poden ajudar. És a dir, que cal fonamentalment, jo diria, si parlem a escala individual, doncs és asserenar-se, aturar-se, per dir-ho així, prendre consciència d'on estem, d'on venim, cap on anem, i mirar de reordenar, per dir-ho així, si no els tenim, els valors de la nostra existència, i mirar de portar, doncs, una vida més senzilla, més sòbria, més plena, més feliç, en definitiva. Clar, això és difícil, sobretot quan vius o vivim en societats que estan immerses en tendències oposades, dispersants, consumistes, com he dit. I, per tant, hi ha molts canvis que són molt difícils d'impulsar personalment, són més fàcils si s'impulsen a escala d'una família, d'una comunitat, d'una parròquia, en fi, amb un grup que, amb el que compartim valors, ideals, que ens puguem acompanyar, que ens puguem donar suport. Sempre és molt més fàcil fer les coses col·lectivament que no pas individualment, molt més agraït i molt més efectiu.
I tant. Quines diria que són les cultures o les tradicions que conserven una millor relació harmònica amb la natura i què podem aprendre d'elles, sobretot, per començar-nos a aplicar?
Bé, d'una banda, hi ha les tradicions indígenes que són presents a tots els continents, fins i tot al nord d'Europa, els indígenes Sami, que a dia d'avui hi ha persones que es pensen que han pràcticament desaparegut, però no és així. A dia d'avui, en dades de l'ONU, estem parlant de l'ordre de 700 milions de persones. I, per tant, molts milers de pobles indígenes diferents visquen en tota mena d'ecosistemes i en molts casos estem parlant de cultures, d'ètnies, de sistemes de governança que tenen mil·lennis d'antiguitat. Per tant, aquests són indiscutiblement els grans mestres de la sostenibilitat. I després tenim, doncs, en totes les tradicions religioses del món, tenim grups més o menys grans, tant dins del cristianisme i d'hostecaria, per exemple, doncs, les comunitats monàstiques que viuen en entorns rurals autosuficients, seguint aquestes regles de vida mil·lenàries, que són veritables exemples vius, incontestables de sostenibilitat. I al marge doncs, de les grans tradicions religioses, doncs, una munió d'iniciatives, aquestes molt recents, molt efímeres, de comunitats, d'aldees, en fi, de tota mena d'experiments que en molts llocs del món, d'aquest 20% que deia, del món més tecnificat, més desenvolupat tecnològicament, doncs, conscients de que les tendències actuals no és que portin al col·lapse, sinó que ja estan col·lapsant, doncs estan engendrant, promovent alternatives, basades en tot això que hem sentit a dir tantes vegades, doncs, de la vida senzilla, del consum de proximitat, de l'autosuficiència. Són, en definitiva, els principis que han inspirat la vida en harmonia amb la Terra des de la nit dels temps, que evidentment es declinen de maneres molt diferents segons els contextos ecològics i culturals dels que estem parlant.
De fet, a l'equip de valors a l'Alça ens preguntàvem com podem recuperar o com podem establir una relació més sagrada amb la natura en un moment o en una societat que està tan accelerada i, malgrat la paradoxa, tan desconnectada, no? com
sí,
la nostra.
Sí, clar. Bé, és que l'acceleració desconnecta, naturalment. És per això que el que és bàsic en un context d'acceleració és aturar-se. És essencial. Per tant, totes les pràctiques de meditació, de contemplació, si és possible fora d'entorns urbans, si no és possible, doncs, si més no, en parcs o en espais que ens envolti natura, diguéssim, que no siguin artificis, doncs som favorables. Tot el que sigui doncs, el silenci, els moviments conscients, hi ha multitud de pràctiques en totes les vies espirituals per reconnectar amb nosaltres mateixos, reconnectar amb el nostre proisme, reconnectar amb la resta d'éssers vius i més enllà doncs, amb la realitat transcendent o immanent o totes les coses alhora que sosté tota l'existència. Ja dic, de pràctiques d'aquestes, totes les tradicions, totes les escultures en proposen i moltíssimes persones del món les apliquen i les fan servir cada dia. Vull dir que no és això, tot això no és cap secret, simplement és reconnectar, podríem dir, amb aquesta saviesa immemorial, amb aquesta ecosofia que la humanitat havia tingut durant tant de temps i que les presses, el brugir, l'acceleració doncs, ens ha fet oblidar o de vegades fins i tot perdre.
De fet, vostè sovint menciona que les arts i les experiències emocionals ens poden ajudar a reconnectar amb la natura. Com poden aquestes eines ser aplicades, per exemple, en l'educació ambiental?
Jo crec que és important tenir present que quan parlem d'educació ambiental, el focus ha estat excessivament, des del meu punt de vista, limitat al nivell racional. És a dir, se'ns ha volgut ensenyar que racionalment les tendències a les que estem immersos són insostenibles, cosa que és certa. Però resulta, i això ho saben tots els neuropsicòlegs i psiquiatres, que la major part de les decisions que prenem a la nostra vida no són racionals. Són decisions que les prenem, doncs, podríem dir per osmosis, no? Per perseguir l'entorn familiar, de companys, les colles, els amics, el barri, en fi, les organitzacions de les que formem part. Per tant, és molt important que en moments així siguem capaços de, com he dit abans, aturar-nos, prendre consciència, asserenar-nos, diguéssim, fonamentalment, i parlar de tres dimensions principals, potser, en les que es podria desplegar l'activitat interior. Hi hauria la dimensió de la meditació, la dimensió de la pregària i la dimensió de la contemplació. I la contemplació és suprarracional. I per accedir en aquestes dimensions, diguéssim, i perquè l'empremta sigui perdurable, les arts, el llenguatge artístic, hi pot ajudar molt. I quan parlo d'arts, parlo sobretot de les arts més profundament arrelades a la natura. Sigui música, sigui poesia, sigui dansa. Per què? Perquè ens vinculen emocionalment i conscientment, també, però no racionalment, sinó suprarracionalment, ens vinculen, doncs, amb allò que forma part constitutiva de la nostra existència, de la nostra essència, perquè en definitiva som natura, nosaltres. Mm. El problema és que la modernitat, precisament, aquest és un dels seus trets distintius, ha separat, ha escindit natura i cultura, i ens percebem a nosaltres com separats de la natura. I aquesta és una de les patologies, podríem dir, que cal guarir urgentment si hem de recuperar una vida en més harmonia amb el nostre entorn natural.
Hem parlat molt del present. Sí que, per acabar, senyor Mallarac, m'agradaria preguntar-li una mica pel futur més proper, perquè si hagués de transmetre un únic missatge a les generacions futures sobre com cuidar la Terra, la Mare Terra, quin seria, i no sé si d'alguna manera hi poden contribuir les religions o l'espiritualitat?
Totes les religions hi contribueixen, no és que hi puguin contribuir, totes hi contribueixen a hores d'ara. Totes estan interpel·lades per la crisi sistèmica global, de la qual la dimensió ecològica en forma part, i totes intenten donar-hi respostes. Altra cosa és que les persones que hi estan vinculades, podríem dir, siguin receptives en aquestes respostes, siguin capaces, sobretot en els nostres entorns, siguin capaces d'anar contracorrent. Això és un repte, evidentment, però aquesta força interior que es necessita per anar contracorrent, la gràcia que vehiculen aquestes tradicions i la gràcia que vehicula directament el contacte profund amb la natura, nodreix i ajuda per fer-hi front. Per tant, de cara a les generacions futures, quines actituds, bé, si s'ha de resumir en dues paraules, totes les tradicions del món diuen el mateix. Les que diuen menys diuen respecte, però la majoria diuen una actitud de reverència, una actitud de reverència conscient davant del miracle de la vida, amb una actitud profundament agraïda per els dons que rebem quotidianament i que ens mantenen en existència. Nosaltres ni creem l'aire, ni creem l'aigua, ni els aliments, podem contribuir decisivament, en funció de quin sigui el nostre estil de vida, a preservar la qualitat i la vitalitat del marc físic de la vida, o, al contrari, podem ser còmplices, diguéssim, de la seva degradació i de la seva destrucció.
Doncs respecte, reverència i agraïment són tres dels consells que ens deixa Josep Maria Mallarac per relacionar-nos, per vincular-nos o reconnectar amb la Mare Terra. Senyor Mallarach, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a aprofundir una mica sobre aquesta intel·ligència espiritual i sobre els seus nexes amb la natura i amb l'ecologia.
A vostès, molt agraït.
És moment de saber quin ha subratllat d'aquesta entrevista la productora i redactora de Valors a l'Alça, Maria d'Ultramont. Maria, com estàs? Què en destaques?
Hola, Laura. Doncs mira, una idea, molt resum, però que em sembla que aborda bastants temes que ha comentat Josep Maria Mallarach a l'entrevista, és aquesta idea de que la Terra és un organisme viu i conscient, no? I que, segons la majoria de les cosmologies tradicionals, i bueno, totes les visions i les confessions, al final tenen aquesta idea. De manera que, per altra banda, la ciència, sense consciència, tampoc té valors morals ni ètics, sinó que és important, en aquest sentit, incloure les conviccions perquè si no, veiem aquesta naturalesa com algo aliè i no propi. Una mica aquesta seria la idea principal.
És el subratllat de Maria d'Ultramont. Moltíssimes gràcies, Maria.
A tu, Laura. Una abraçada.
Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
Una de les altres veus que apareixen a la primera edició d'aquest nou suplement IE és la Helen Amador, una jove gitana del barri de la Zona Franca de Barcelona que és llicenciada en Dret i doctora en Sociologia. L'any 2016 va rebre el primer Premi Joves Sociòlegs atorgat per l'Institut d'Estudis Catalans per la seva investigació sobre l'Església de Filadèlfia i el paper que juguen les dones gitanes en la superació de les desigualtats de gènere. Per tot plegat, avui la volíem tenir sí o sí amb nosaltres a Valors a l'Alça. Helen Amador, com estàs? Benvinguda.
Hola, bon dia. Estic bé. Una mica nerviosa, però amb moltes ganes de fer aquesta entrevista.
Nosaltres també, moltes ganes de compartir uns minuts amb tu i també algunes reflexions que estem segures ens anirà molt bé recollir. D'entrada, per tu què és la intel·ligència espiritual? Què és aquest fil conductor que avui tenim al programa?
Doncs a mi el concepte d'intel·ligència espiritual em fa pensar i reflexionar en tots els beneficis i possibles impactes que pot tenir el fet d'aturar-nos a pensar, no? I a practicar aquesta espiritualitat, que pot ser a través de moltes activitats, entenc que, però jo m'imagino, doncs, l'oració, la pregària o la meditació, no? Que ens permet, doncs, moltes vegades també aturar-nos i pensar, doncs, en com estem, en les nostres emocions, sentiments i també en els processos de decisió que desenvolupem, no? I quins valors doncs, apliquem en les nostres decisions, també pensant, no? En intentar ser millor persona i viure, no? I comportar-nos d'acord amb alguns dels valors, no? que els creients, no? I les persones que creiem en Déu, doncs hauríem de practicar, no? Com poden ser la pau, l'amor, el perdó, no? La confiança, la fe, com tot això també, doncs, impacta en la nostra vida, i és a través d'aquesta intel·ligència espiritual que podem també, doncs, com posar-ho en valor, no? I incorporar-ho en el nostre dia a dia.
És una molt bona reflexió, crec que estàvem aquí tot l'equip prenent nota. De fet, volíem preguntar-te què et va motivar a tu a centrar la teva recerca en el paper de la dona gitana dins l'Església Evangèlica de Filadèlfia. Com és que vas decidir tirar per aquí, tirar d'aquest fil?
Bueno, és un tema que a mi m'interessa molt, perquè com a dona, com a gitana i com a membre de l'Església Evangèlica de Filadèlfia, doncs era una mica la meva realitat, però que vaig, quan estava fent algunes recerques, no? Quan em vaig iniciar, doncs em vaig adonar, doncs, que no s'havia abordat aquest tema, no? I que moltes vegades hi havia molts estereotips, molts prejudicis cap a les dones gitanes, especialment si practicaven alguna religió, no? I en concret aquesta. Llavors, creia que hi havia doncs, l'oportunitat de fer aquesta tesi per donar a conèixer i visibilitzar des de dins, no? I donant veu al propi col·lectiu per doncs, recollir totes les transformacions que s'estaven portant a terme en aquest espai i que a més estaven sent moltes vegades liderades per les dones gitanes, no? I això doncs trencava tot el, una mica el discurs que hi havia al respecte, i a més doncs venia també a donar resposta a un buit dins de la literatura científica.
De fet, et volíem preguntar per com ha impactat la religió evangèlica en la transformació dels rols de gènere dins de la comunitat gitana.
Doncs per donar resposta a aquesta pregunta us convido també a mirar la meva tesi doctoral, que està publicada i que porta per títol Guerreras de Cristo, aportaciones a la transformación social desde la Iglesia Evangélica a Filadèlfia. Però jo el que intento amb aquesta tesi és mirar, no, l'impacte que ha tingut aquesta denominació pentecostal, que al final és jove, no, perquè arriba a mitjans dels 50, 60, no, a s'instal·la aquí a Catalunya i després, no, a la resta d'Espanya, i doncs té molt bona acollida, no, de fet, no, la lideren, no, el moviment i la seva expansió a persones gitanes, que també és un dels motius, no, de les causes del seu èxit dins de la minoria. I com impacta, doncs, concretament en els rols de gènere, doncs, poso diferents exemples, no, però té un impacte que va cap a dins, és a dir, en la pròpia comunitat, cap en fora també, no, doncs també en la societat en general, i després també a les pròpies persones que hi participen, no? Rols de gènere, doncs moltes vegades, segons quina mirada, no, posem, doncs no veurem aquestes transformacions, no serem capaços d'identificar-les, però si amb aquesta mirada interseccional de reconèixer, doncs, que també des de la diversitat i des d'altres formes de fer i des d'altres tarannàs i cultures es poden liderar revolucions, doncs ens adonarem, doncs, que, per exemple, les dones han aconseguit canviar l'estètica que podia importar l'Església, no? Doncs jo parlo moltes vegades de que les dones havien de portar sempre faldilla, les dones gitanes, quan, per participar de l'Església, i moltes vegades també fora, en el seu dia a dia, i això ho han canviat les dones, i ha estat a través de moltes reivindicacions també, no? I com això, altres fets que tenen a veure amb la seva estètica, no? També com les dones han aconseguit guanyar molt de pes dins del funcionament de la pròpia Església, no? Doncs liderar moltes activitats, liderar també i generar molts espais exclusius per a dones, no? També d'altres són compartits, perquè això a vegades pot semblar, no, que pot ser exclusor, però són les pròpies dones les que expressen aquesta necessitat, com el paper de la pastora, doncs també molt rellevant dins de la pròpia Església, no? Com es reconeix, com estan també impulsant molts processos de transformació en general, però precisament en els seus companys, en els seus marits, no? Com estan aconseguint, doncs, que entrin en el mercat laboral, que abandonin les drogues, no? Com moltes dones fins i tot estan liderant l'obertura d'esglésies, tot i que elles no són pastores, però recullo alguns exemples de com ho han fet, i com aquests, doncs, molts més exemples, no?, de també iniciatives i estratègies, protocols per detectar situacions de violència de gènere, per intervenir, per donar la veu d'alarma, no?, i per generar també, doncs, espais segurs i on s'actua i on es fan coses, doncs, per lluitar contra la violència de gènere, i com tot això, doncs, ho estan també promovent i s'estan beneficiant a les dones gitanes, i des de fora moltes vegades no es reconeix i no s'identifica, no arriba aquesta informació. El que arriba és, bueno, és que a l'Església Evangèlica a Filadèlfia les dones seuen en un cantó i els homes seuen en un altre, no? I per què feu això? I això és molt masclista, i això, però tot això que hi ha darrere, no, i que has de rascar una miqueta més i has d'anar una mica més enllà, doncs encara no té gens de ressò.
És una bona llista de transformacions que, com deies, potser des d'algunes mirades no es poden percebre, però que hi són i que s'han donat, no? Helen, tu, a nivell personal, com a dona gitana, quins desafiaments has afrontat en l'àmbit acadèmic i, sobretot, com els has aconseguit superar?
doncs he viscut un procés de transformació també molt important amb l'accés al coneixement, crec, i al coneixement científic, que m'ha permès també superar doncs molts complexes i estereotips que recordem que tenen un impacte també en les persones que els patim i que moltes vegades acabem interioritzant perquè és el discurs que escoltem des de que naixem. No? I doncs jo quan veia les dades i veia doncs, a la meva comunitat realment hi ha molt més absentisme, molt més fracàs acadèmic, molta més infrarepresentació als estudis superiors, doncs pensava, doncs potser és veritat que nosaltres tenim d'alguna manera la culpa, no? Que som responsables d'aquestes dades, que no ens volem integrar, no? Però després, a través de la sociologia, no? De l'anàlisi i del coneixement científic, he pogut adivinar, no? Doncs que les causes no són precisament que no volem, sinó que ens enfrontem a moltes discriminacions, a moltes exclusions dins del propi sistema acadèmic i que arrosseguem, a més, doncs, una història, no?, de discriminació i d'exclusió, doncs, que no ha ajudat gens, no?, a canviar la situació acadèmica i educativa de la comunitat gitana, però que des de dins de la nostra comunitat estem fent, doncs, molts esforços perquè això canviï i, de fet, ja estem arribant doncs, a moltes més dones a la universitat, no? Les dades ja estan canviant, però al final acabes interioritzant a vegades aquest discurs i aquest antigitanisme, no? que existeix i que al final són formes de discriminació cap a la comunitat i cap a les dones gitanes que estan tan acceptades que no generen cap tipus de reacció social ni cap tipus de resposta, no? Com és la segregació educativa que encara pateix el poble gitano molts cops arreu d'Europa i que moltes vegades, no, amb aquesta idea de que és culpa d'ells mateixos que no es volen integrar, que no volen estudiar, doncs acabem moltes vegades normalitzant, no? Però que és una cosa com molt greu i que quan en rasques una mica veus doncs que hi ha molta discriminació i segregació i exclusió en el propi sistema que no recull la diversitat i que exclou moltes vegades i que jo després m'he adonat que per mi ha estat molt difícil arribar a la universitat i que si no hagués estat per tot aquest coneixement i el recolzament que he tingut, doncs segurament tampoc no hagués arribat perquè verdaderament sentia doncs, que sí que m'allunyava i que podia acabar doncs, sent menys gitana per anar a la universitat, no? Perquè és un espai on al final no hi ha persones gitanes, al currículum no hi ha cap referència, no tenim referents, no tenim professors i a més està pensat sense incloure les nostres necessitats, la nostra idiosincràsia, no? I al final a vegades sents de veritat que t'allunya de la teva gent i que pots deixar de ser qui tu ets, no? Llavors això genera molta por.
Helena, abans d'acabar, ens queda poc temps, però no volíem deixar passar l'oportunitat de preguntar-te, després de fixar-nos en la transformació dins de la comunitat i després del col·lectiu i després també a nivell personal, la teva experiència pròpia, tu com perceps l'evolució del paper de la dona gitana en la societat espanyola actual i quines mesures consideres essencials per promoure la inclusió i la igualtat, sobretot?
Doncs el paper de la dona gitana crec doncs, que ha estat molt rellevant al llarg de la història, però que malauradament ha estat molt invisibilitzat i que no se li ha donat prou valor ni dignitat a les aportacions que hem fet, i això també respon a aquest antigitanisme que està tan estès, no?, a la nostra societat. Però ja quan arribem a Catalunya, les dones gitanes som un repte per la societat, no?, de llavors, perquè ens guanyàvem, érem qui portàvem moltes vegades els diners, els recursos econòmics a casa nostra, i això no era potser com funcionava llavors la societat, i ja representàvem un repte llavors, i el continuem representant ara també, no? Doncs jo crec que, per exemple, encara no són prou visibles ni reconegudes en moviments que lluiten per la llibertat de totes les dones, com és el feminisme, no? Encara crec que hi ha molta feina a fer perquè estiguem incloses i perquè se'ns escolti i puguem expressar-nos amb dignitat, no? Jo el que estic també reivindicant és doncs, que la dona gitana, i la recerca també ho reconeix, pateix diferents eixos de discriminació, no? Des d'aquesta interseccionalitat genera una realitat específica que patim nosaltres, i si això no es reconeix, el que fem és reproduir, no? Aquestes desigualtats, aquesta discriminació, aquesta invisibilitat. Hem estat excloses de molts discursos al llarg de la història, però jo recordo doncs, com la meva àvia, que era una dona gitana analfabeta, doncs, que no va tenir l'oportunitat de participar en espais de decisió ni de parlar públicament, però va aconseguir doncs, tirar endavant la seva família amb molts fills, sense cap tipus de formació i sola. No? I llavors per mi és molt inspiradora, no? La figura de la meva àvia, i avui dia doncs també estem fent moltes aportacions i estem reivindicant també una diversitat que pot contribuir també a altres dones, no? Però malauradament encara no ens podem expressar amb llibertat sobre si escollim doncs mantenir o no una tradició de la nostra cultura, sobre si practiquem o no a la nostra religió, perquè encara això s'interpreta, no, com un fet que ens fa doncs recordar aquestes reminiscències que han acompanyat, no, a la imatge social de la dona gitana, no, com més primitiva, arcaica, masclista, sotmesa a l'autoritat masculina, no? I no s'estem adonant doncs, que moltes d'aquestes dones estan escollint i reivindicant doncs, a mantenir aquestes tradicions, el seu paper dins de la religió, la seva fe, no? I que moltes vegades això s'està censurant o s'està interpretant d'una manera que no és la correcta, i el que fem és una mica doncs, censurar la nostra realitat. No som lliures d'expressar en determinats espais que promouen la llibertat i la igualtat si hem decidit arribar verges o no al matrimoni, si practiquem o no la religió i participem del culto, o si volem deixar de treballar o agafar, per exemple, una reducció de jornada perquè hem estat mares, perquè moltes vegades això des de fora es llegeix com que som menys feministes que altres, perquè altres tenen altres opcions que se suposen que són més feministes que les nostres, no? I ara, doncs, algunes d'aquestes decisions també es llegeixen com tradicionals i com allunyades dels valors feministes, quan crec que el que estem fent és ampliar aquest ventall d'opcions i de possibilitats per a les dones, que pot, per tant, millorar i crear un feminisme més ric, no? Llavors jo crec que estem una mica en aquesta lluita, però que aquesta és una de les grans aportacions que estem fent, no? El recollir aquesta diversitat i aquestes diferents opcions, i que això no representi un qüestionament de les nostres aportacions i de la nostra lluita feminista.
Prenem nota, Helen, de totes aquestes reflexions, que t'agraïm que hagis compartit amb nosaltres avui a Valors a l'Alça. Helen Amador, moltíssimes gràcies, doctora en Sociologia, per estar aquests minuts amb nosaltres. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Avui començàvem el programa parlant del món competitiu on vivim, i de fet, aquesta competència ens preguntem si es pot canviar des de dins del mateix sistema. És per això que el like que posem avui des de les xarxes socials de la revista Valors, que són @revistavalors, ja ho sabeu, va directe cap a l'Ajuntament de Cardedeu, a qui trobareu a les xarxes com @ajcardedeu. Per què? Doncs perquè, d'entre altres coses, volem parlar de la tribu emprenedora que han tirat endavant. Volem saber-ne els motius i, sobretot, què implica aquesta tribu. Per parlar-ne, per treure l'entrellat, ens acompanya Berta Santos, que és tècnica del Centre d'Emprenedoria i Empresa de Cardedeu. Berta, com estàs? Benvinguda.
Benvinguda, moltes gràcies.
Gràcies a tu per ser amb nosaltres per parlar d'aquest projecte o de diversos projectes que teniu entre mans. Comencem per aquesta tribu emprenedora, si et sembla bé. Explica'ns què és, en què consisteix.
Pues és un grup de persones emprenedores i també empresàries que el que volen és créixer juntes i d'alguna manera col·laborar i compartir experiències, però com bé deies al principi, no des d'un punt de vista competitiu, sinó a través d'un suport mutu, d'una col·laboració, perquè creiem que és possible que puguin haver pues, aquestes connexions d'una forma més autèntica i es puguin crear col·laboracions d'una manera més cooperativa.
En quin moment detecteu que fa falta un espai com aquesta tribu? Perquè, de fet, el nom tribu ja ens indica això, no? Que hi ha zero competitivitat aquí dins i que el que es vol és crear sinergies, potser, o fer xarxa, com tu comentaves.
Doncs pues mira, fa uns 3 o 4 anys el director del centre, en un estudi que es va realitzar dintre del nostre centre de suport empresarial i tecnològic de Cardedeu, ens vam adonar que d'alguna manera la supervivència d'empreses no estava sent molt positiva. És a dir, hi havia molts negocis que es creaven i moltes empreses que es creaven, però després, al llarg de 3 anys, aquestes empreses desapareixien. Llavors, vam fer un estudi de quins eren les conseqüències o les raons per les que desapareixien i ens vam adonar que hi havia molt tema personal. O potser perquè no s'escollia bé el soci o la sòcia, o perquè hi havia un tema emocional o de competència emocional, etcètera, etcètera. Llavors, vam implementar dintre del CSET i de l'Ajuntament de Cardedeu un sistema propi d'avaluació de projectes d'emprenedoria, que es diu el mètode multidimensional, que el que posa en el centre és de la persona, i a partir d'aquí el que volem és que es creïn empreses amb uns valors determinats amb la funció de que la supervivència d'empreses pugui millorar. I llavors aquesta tribu és com la continuïtat d'aquest acompanyament que oferim a les persones emprenedores que comencen el projecte i que un cop han finalitzat aquest assessorament i que ja estan al mercat, poder continuar amb aquest acompanyament i poder ajudar-les a créixer amb aquests valors.
Ara parlaves d'una sèrie de valors i també parlaves del CSET, que és el Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, on, entre altres coses, imagino, oferiu aquest tipus d'acompanyaments, aquest tipus d'iniciatives. Quins altres valors afegiries a l'hora d'emprendre d'aquesta manera, no? Sense tenir present o tan present la competitivitat com dèiem al principi.
Clar, per nosaltres, quan vam establir els valors d'aquesta tribu i d'aquest assessorament que per nosaltres era important, vam veure que, per exemple, l'autenticitat i la integritat de les persones és molt important. O sigui, les persones que volen començar aquest assessorament amb nosaltres, volem que els negocis estiguin molt alineats amb com són les persones i els valors que tenen les persones. Llavors, el que ens agrada és poder treballar en projectes que siguin autèntics, que hi hagi doncs, pluralitat i, sobretot, que siguin projectes que tinguin un propòsit de millora cap al món. També treballem en temes d'ODS i que, d'alguna manera, no sigui només crear un projecte i ja està, sinó que també veig com el meu projecte pot, d'alguna manera, ajudar a que sigui un món millor i que també s'estableixin sinergies amb altres persones emprenedores o altres empreses. I també des d'un punt de vista de la cocreació i de poder arribar a aquesta intel·ligència col·lectiva.
Imagino, Berta, que per vosaltres és tot un repte, no? Anar pensant nous camins per on portar aquesta emprenedoria. Ara ja fa anys que parlem d'emprenedoria, que la posem en valor, però potser precisament per això ara és el moment com de repensar com fem aquesta emprenedoria.
Clar, perquè per nosaltres el més important és no només la creació d'empreses i de llocs de treball, sinó que cada vegada és una demanda de la societat que les empreses doncs, tinguin un entorn saludable, que siguin empreses conscients, que tinguin uns valors determinats, perquè també les noves generacions venen demandant això. Llavors, el que volem sobretot és que les persones estiguin contentes amb el projecte i que d'alguna manera ajudem a la creació d'aquest teixit productiu que per nosaltres és molt important, però amb uns valors que ajudin a la societat i en aquest cas pues, a l'entorn més proper de la nostra comarca.
Una de les iniciatives dins d'aquesta tribu emprenedora que comentàvem a l'inici són unes jornades que tenien lloc fa molt pocs dies, a Cardedeu, a les que heu batejat com a networking genuí, que també ens dona una mica de pista, jo crec, sobre, com a mínim, el seu esperit, no? Explica'ns de què anaven i com és que vau decidir impulsar aquestes jornades.
Pues la idea una mica era evitar el clàssic la clàssica jornada de networking on sembla un intercanvi de serveis fred i un intercanvi de targetes, que al cap i a la fi el que porta és, bueno, a tenir una mica de perspectiva sobre els projectes que n'hi ha, però no s'estableixen relacions autèntiques i connexions que moltes vegades demanen temps. Llavors el que vam plantejar és que més enllà de que evidentment el nostre objectiu també és que es generin col·laboracions, però que aquestes col·laboracions puguin sorgir dintre d'un entorn que sigui suficientment saludable, en un entorn molt cuidat, per una altra banda, en col·laboració, i també parlem moltes vegades d'emprendre en femení, no? Utilitzant pues, aquests valors que estan més enllà de la competitivitat i de tot aquest model pues, més agressiu, com si diguéssim, i començar a parlar també d'una de les altres competències, amb independència de que les portin a terme dones i homes, que nosaltres veiem perfectament que aquestes competències en femení també poden estar desenvolupades per homes, d'alguna manera puguem arrossegar les empreses a fer un networking molt més efectiu, més cuidat i sobretot consolidar relacions autèntiques i de col·laboració entre les persones emprenedores que també demanden aquesta col·laboració per evitar la soledat que de vegades té la persona emprenedora dins del seu projecte i la seva empresa.
Per tant, Berta, una mica l'essència d'aquestes jornades era, més enllà de fer contactes, que és el que podríem pensar quan parlem de networking, centrar la mirada en les persones, no? I que hi hagi aquestes connexions reals que comentes.
Clar, perquè per nosaltres l'important és que hi hagin aquestes connexions que siguin autèntiques i sobretot que durin en el temps, no? Perquè hi ha vegades que intercanvies una targeta amb algú i pots generar una certa confiança, però realment perquè hi hagi el vincle i perquè hi hagi la consolidació de la xarxa es necessita temps. I es necessita també entorns cuidats on les persones puguin tenir l'oportunitat de conèixer, d'establir, intercanviar els valors, de saber triar quina és la persona que més s'adapta al meu projecte i on puc establir una col·laboració molt més autèntica, molt més propera i que també pugui estar més permanent en el temps, que és el que totes les persones emprenedores volen, i sobretot donar el missatge de que la col·laboració és molt important dins del món de l'emprenedoria.
Berta, per acabar, teniu alguna nova activitat en ment ja o que estigui a punt de passar?
Sí, el que volem és sobretot també donar com a exemple real d'aquest networking genuí i portar a persones que ja estiguin desenvolupant aquest tipus de networking i que serveixin d'inspiració per les persones emprenedores que volen començar a fer aquest networking dins d'aquesta manera i necessiten pues, referents de cara a crear aquesta nova manera de col·laborar i d'establir sinergies.
Doncs us anirem seguint de ben a prop. Berta Santos, tècnica del Centre d'Emprenedoria i Empresa de Caraldeu, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui per parlar de networking genuí i també d'aquesta tribu emprenedora que heu impulsat des de l'Ajuntament de Caraldeu. Una abraçada.
Una abraçada, moltíssimes gràcies.
Abans d'acabar, perquè hi ha coses que no canvien ni en els programes especials com aquest, us volem regalar una nova recomanació literària de la mà de Conxa Parramon.
I demà, de Gabriel Cevin. És una història d'amor, amistat, solidaritat, família, identitat i, com no, de pèrdua, amb el taló de fons dels jocs d'ordinador i de consola. La Sadi i en Sam són els protagonistes. De ben petits, comparteixen la seva afició pels videojocs, on viuen una vida alternativa, plena de llibertat i felicitat, lluny dels problemes del món real, on no s'hi troben a gust. La seva afició els porta a fer del disseny dels videojocs el seu ofici, i això marca tota la seva vida. Dos personatges que tenen una relació complexa que va des de l'amistat a la rivalitat i que viuen en un espai de reinicis infinits. Perquè, com diu en Sam, quina és al capdavall la preocupació subtextual d'un videojoc sinó l'eliminació de la mortalitat? I aquesta pregunta ens porta a reflexionar sobre l'èxit dels videojocs i el poder que tenen per donar vides extres, més justes i felices, com el cas del videojoc Mapletown, on en Sam projecta les seves experiències vitals. Què és un joc? Es pregunta Sadi. És demà, demà i demà. És la possibilitat de renéixer infinitament. La idea de que si continues jugant pots guanyar. Cap pèrdua és permanent, perquè res és permanent mai. I això fins que la vida els posa a cadascú en el seu lloc. Una part important d'aquesta novel·la són descripcions acurades sobre els videojocs i la seva evolució, descripcions que ens introdueixen a un món narratiu i tecnològic que cada cop té més adeptes. L'autora s'endinsa en els conceptes, la ideologia, els valors, la complexitat tècnica, el negoci i els sacrificis personals per fer-nos veure que els videojocs poden ser una gran eina de formació, coneixement, reflexió i gaudi. Tanmateix, hi ha una picada d'ullet sobre la violència i l'alienació que poden provocar. Els videojocs no fan violenta la gent, però potser donen la falsa idea que pot ser un heroi, diu un dels protagonistes. Demà i demà i demà és un relat consistent de lectura fluida i amb uns personatges i una trama ben construïts i unes acurades descripcions dels seus sentiments i vivències amb el contrast entre els mons perfectes que construeixen i la realitat imperfecta en què viuen.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Els problemes a Rodalies han marcat bona part de la sessió aquest matí al Congrés dels Diputats. De fet, el ministre de Transports...